La Jenny i en Lluís han caminat des de Bangkok, Tailàndia, fins a Barcelona. Durant 955 dies de ruta, han fet 16.048 quilòmetres a peu i creuat 21 països, explorant el món i cercant la bondat de la gent. Aquest divendres 10 de maig presenten el documental de Bangkok a Barcelona a peu. De la seva experiència serà a les 7 de la tarda al local 9 de Moja. I avui ens acompanyen aquí els estudis de Canal 20 Ràdio Lèrdola. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia i gràcies per la invitació.
Encantats.
El primer que us volia preguntar és com sorgeix aquesta idea de fer aquesta ruta?
Apa, gent.
Sí, és la meva idea. En total, vam durant una tarda en juny de 2013 que estic amb Instagram i hi havia un noi que està fent un viatge molt llarg entre Oregon, als Estats Units, cap a Patagònia, amb bici. I llavors vaig anar cap a la pàgina web i els seus pares, en els anys 70, van caminar a tots els Estats Units. Penso que el pare va caminar dues vegades als Estats Units i la mare una vegada. I, uau, mira, un noi que està fent bici amb Oregon cap a Patagònia i els seus pares fa 20 anys o no sé què, van caminar als Estats Units. Vaig enviar la inspiració a Lluís. Mira, hem de fer una cosa així. Abans de nosaltres estem molt grans i bells i trencats, hem de fer una caminada així. L'idea original era Barcelona i Bangkok, no? I nosaltres vam canviar. Però la seva resposta era...
Però clar, jo llavors encara estava encorbatat amb un vestit en una oficina d'una multinacional treballant, obro el correu, veig això i clar, ja em vaig començar a descordar, a afluixar el nus de la corbata i se'm van encendre totes les llumetes i no vaig dir res. I bueno, això és molt, molt llarg, eh? Però calladet i al vespre arribem a casa, arribo a casa i començo a mirar el mapa, que tenim un mapa mundi a l'estudi. Clar, com ens agrada molt viatjar, és allò de... És... I el dia següent...
I estem mirant i... Oh, mira, Tailàndia, Uzbekistan, tots aquests països al mig, no? Like, wow, podem fer, no? Però quasi en silenci. No havia un no, no havia un sí encara, però amb tota l'il·lusió que... Oh, és possible, és tot terra.
Almenys ja...
És possible!
Hi ha terra, sí. Per tant, es pot caminar.
I llavors...
La contrapartida el dia següent va ser i què tal un Buenos Aires-San Francisco? Perquè també era per quilòmetres així a ull, més o menys, i teníem l'avantatge dels idiomes d'anglès i de castellà. Però al final, doncs...
No, però aquesta nit també, endavant del mapa, també... Oh. També és possible, tenim... Però aquí, al parts d'Amèrica Central, no sabem exactament com passar. Però era també, és una bona trajecta.
Sí. És a dir, si us vam plantejar dues rutes, no? Diguem-ne,
sí.
Dues
sí.
opcions.
La contraoferta a la seva sorpresa va ser la ruta americana, però totes dues teníem coses moltes, però així d'entrada, la part americana era el tema Nicaragua, Salvador, Hondures, que està bastant fotut, però clar, la part asiàtica estava
sí,
tot l'Àsia Central, que no teníem ni idea
d'aquests Pakistan,
Afganistan i tots aquests, que dius, bueno, i això què?
Iran, en el moment, era una mica més tancat, encara, no? Vam tenir
I al
aquestes
final
idees.
Va guanyar l'asiàtica.
Sí, però nosaltres vam parlar d'aquesta de... en 2013, en juny. I jo vaig dir, ok, en 6 mesos, si és un sí, anem.
Anem.
Així. I ell diu...
No, el 2014 vam fer la prova, dic, anem a veure, fèiem de motxilles de fa molt temps, en transport públic, però anem a veure com és viure amb la motxilla. Vam fer el GR92 de Catalunya, des de Portbou fins a Ulldecona. 600 quilòmetres, 20 dies, 30 quilòmetres per dia, i bueno, és un ritme altet, però hi van veure això i van dir, doncs és un sí.
Ho podem fer, no?
Ho podem fer.
Però després era, ok, podem fer en 3-4 anys més endavant. 3 o 4 anys més endavant.
No, no va ser tan endavant, no?
No, no tan endavant.
Bueno, és que ella diu, clar, marxem en 6 mesos. I bé, tu 6 mesos tu pots treballar, igual que t'has vingut de Califòrnia a Catalunya a viure amb un ordinador i un cable d'internet, jo tinc aquí una multinacional, un despatx, una vida muntada que jo no la plego en 6 mesos.
Senzill, no?
I començo a fer números, clar, soc d'Excel i tal, i a mi diuen, surten per estalviar 5 anys. 5 anys estàs boig, no. 6 mesos estàs boja. I al final...
Era 2 anys i mig.
2 anys i mig, per casualitats, sí. I en 2 anys i mig, apa, cap a Bangkok volant i a tornar a peu.
I també va haver una gran feina de preparació, no? Vau estar 10 mesos, no?, preparant la ruta.
Sí.
Sí.
Nosaltres vam aparcar l'Iria, no?, perquè si no és en 6 mesos, well, fem una mica d'estalvis, fem una mica de coses així, i quan, well, per coincidències, tot en aquest any, en 2015, quasi, nosaltres sí. Vam començar seriosament a plantejar. I ell va portar tots els atlases i tots els mapes, tota la taula està ple, i estem buscant mapes així, en rutes així, a rius, i com podem fer totes aquestes caminades també, no? Perquè hi ha ciutats molt grans, a Bangladesh està ple de persones, sí. I rius, i com...
Per on passar, no?
Sí, on poden passar.
Van ser 10 mesos de començar ja a tancar la vida, el que és el pis on vivíem, la feina, preparar la família, els amics, no sé què, tota la... anar tancant i anar estudiant molts mapes i després també informació sobre fronteres, visats, passos fronterers, perquè...
Situacions locals,
situacions de guerra, situacions polítiques, per on passar... 10 mesos de recerca a fons, sí, sí, abans
molts factors,
de començar.
No? Molts factors a tenir en compte.
Sí, molts.
Sí, molts. I ja pots pensar molts que després, quan estàs al camí, encara te'n falten alguns, perquè dius, ah, i això?
Hosti,
això
no
se m'hagués acudit mai.
I també arriba l'hora de fer les motxilles, no? Unes motxilles que, com has comentat, no deurien pesar poc.
No,
perquè, clar, per marxar, portes tot a sobre, no? Diguem?
Sí.
Tota la vida.
Sí, jo sempre porto entre de 8 i 24, 25 quilos, depèn de la temporada, depèn del país, depèn d'aquestes coses. I llavors, sí, és tota la casa que necessitem, però sí, coses... Però nosaltres vam començar en Tailàndia just abans de l'època de pluges i fa molta calor, però encara no anem amb mànigues curtes, no? Anem amb mànigues llargues i pantalons i mitjons i totes aquestes coses. Però nosaltres vam començar a Tailàndia amb totes les coses que volem portar i al primer nit nosaltres vam deixar quasi tota
la
terra en el hostal o on estàvem, o a l'hotel.
Però l'habitació
sí, l'habitació, nosaltres vam deixar mitjons,
unes botes noves, ja la vaig deixar. Ja.
Sí.
El primer dia. No i podem, aquí... amb 36, 38 graus, no podem portar totes aquestes coses. I llavors, igual, mira, hem de deixar alguns quilos més.
I vam fer prou... Jo, que portava molts anys viatjant, i jo sóc dels que feia la llista, d'aviam, si he fet Perú, si he fet Equador, si he fet Tailàndia o si he fet Japó, què em portava, per climes i tal. I tenia la llista i anava acotant-la i
pulint-la. No?
I després fèiem proves abans de sortir. Fèiem un Barcelona-Mataró, o Barcelona-Sitges, o Barcelona-Vilanova, i anàvem caminant i a veure què tal, i què porto i què no porto. Doncs amb tot i polir i repolir, el primer dia sortint de Bangkok, que ens va costar 2 dies sortir de Bangkok, perquè no s'acabava mai, i la primera nit ja destrossats, perquè en una calor anàvem buscant ponts, a sota pont, per amagar-nos una... Ai, un semàfor vermell, quan es posi verd, no. Quan es posi verd, la tercera vegada passem, que estem a l'ombra, i la primera nit ja vam deixar allà, després de polir i repolir les coses... Però després, durant el viatge, clar, el que diu Jen, depèn moltíssim de la climatologia. Els hiverns, doncs, portes més roba, menys aigua, menys menjar igual, i els estius, molta més aigua, menys roba, però sempre tapats de dalt a baix, pel tema de sol i protecció de la pell. I els pesos han variat, però 18 o 25 quilos, més o menys, però perquè es faci les persones una referència... és entre un tu entre un 25 i un 35% del teu pes i jo entre
depèn
un 30...
de, també de l'època.
I jo entre un 35 i un 45% del meu pes. Llavors era una mica per tenir la referència a cadascú, perquè 25 per un que pesa 100 és no diferent per 25 que, sí, que jo que peso 50 i poc.
Llavors. I és com, heu comentat que el primer dia ja vau deixar coses i ara, vist en perspectiva, quins serien els tres imprescindibles per un viatge? Si jo me n'hagués d'anar a fer un viatge d'aquestes característiques, què és allò que dieu? Aquests tres no te'ls pots deixar de posar a la motxilla. Quins són els tres imprescindibles?
Només tres? Estàs acollant molt.
Perquè necessita almenys set. Però la cosa per mi molt important per una caminada així és mitjons. Necessita bons mitjons i alguns tipus de mitjons també, perquè vaig comprar els millors que puc per mi, perquè per les butlofes i totes aquestes coses estem a peu tot el dia, no? I penso que els mitjons són una miqueta més importants que les botes, no? Les botes són importants, però per mi, que tinc tres o quatre mitjons molt bones, per mi era de lana, de wool, yeah, de lana, i per mi era una cosa molt important per mi.
Una?
Una. Ok, ara estic pensant, tu comences també amb la... estic... Home, perquè el meu tres quasi depèn del teu.
Tres costen molt, però jo diria aigua, sempre aigua, el drama de l'aigua. Quan la gent, persones, si us plau, recordeu, quan obriu l'aigua de l'aixeta i la podeu veure potable, gaudiu de cada got i gaudiu de cada gota, perquè això és un luxe estratosfèric, de veritat. Aigua, una tenda de campanya, perquè cada nit necessites portar... I, per mi, un mapa, per saber per on vas. Hi ha moltes més, però com m'acolles amb tres, ho deixaria aquí. Però amb això jo faria. Et falten dos, Jen.
Sí, per mi l'altra cosa molt important, que era una sorpresa, era un mocador. Perquè podem utilitzar com una gorra per tapar el cap, o també per l'aigua, perquè hi ha tanta calor, a vegades, si tens una mica d'aigua, mullar-se el mocador, i és una mica refrescant, també. I també que estem fent dutxes al carrer, a vegades està molt bé que tens un mocador i per netejar la cara i coses així. I l'altre, suposo que és important que tens un tipus de ganivet, perquè una cosa així...
Per menjar,
o alguna cosa... A vegades necessita tallar coses o inventar coses per la tenda. Necessita tallar coses de tant en tant i...
Sí. Però mai com a arma, eh?
No, com a arma, perquè, per coses...
Bueno, no sé si et preguntarà sobre armes, però...
No és per una arma, és perquè necessitem fer moltes coses i moltes invencions durant la caminada. I no sé si és una ganivet, però una eina que és una eina que tu pots fer moltes coses amb aquests, però sí, també necessitem una mica de foc, mistos?
Mistos.
Mistos, o... Coses així, de tant en tant necessiten coses necessàries, no? Però...
I has comentat el tema de les armes, que no sé si us heu trobat en alguna situació...
No, perquè, clar, depèn de les cultures amb les que parlem, una vegada ja hem tornat i tot això, per exemple, ja que és dels Estats Units, molts dels Estats Units pregunten quines armes porteu per defensar-vos, perquè, clar, tenen un problema molt gran domèstic, sí, que és que va les armes. Clar, aquí els catalans normalment pregunten sobre els diners. Sí. Com tu pagues, quan has costat, no sé què.
Som, la diferència. Som, entre
som, la diferència
les prioritats són que som, sí, som catalans fins a la medula. Però sí, el tema de les armes, nosaltres... Clar, ella no, ella és molt demòcrata i molt anti-armes. I jo, clar, soc d'aquí, les armes no. Però les armes com a tal, com a defensa, van pensar... L'única cosa que podríem portar, evidentment no pistoles ni històries d'aquestes, és un ganivet. Però si obres i treus un ganivet, vols dir que està disposat a fer-lo servir. Llavors obres una caixa de Pandora que aquí algú dels dos, normalment seré jo, acabaré molt malament. Llavors el ganivet, per això deia, feia l'incís de les sí. armes, que era més que res sí. per menjar i per tallar coses que necessiten tallar. Les dues armes, al final, que ens ho hem passat molt i ens ha estat... Les nostres dues armes ja ens han funcionat molt bé, són somriures i perseverança. Els somriures, perquè amb un somriure moltes situacions, no totes, però moltes, suavitzen, molts conflictes no arriben al lloc i trenques molt bé el gel, amb un somriure és internacional. I la perseverança és la força mental que sense aquesta no arribes a Barcelona ni perquè petes pel camí. Aquestes dues, somriures i perseverança, són les dues armes que nosaltres hem fet servir i ens ha anat molt bé.
Però també sóc una dona dels Estats Units, de ciutats de tota la vida, i llavors tinc una mica de por, no?, de que estic caminant sola i si apareix una persona darrere o no sé què. I el meu pare és de policia. I llavors fa molts anys, i encara porto, sempre tinc un clau dins la butxaca, no? I llavors, si passa alguna cosa, sempre tinc una cosa que puc utilitzar per escapar, no? I utilitzo aquest portoca parts sous, sí. no? Una cosa així. Però per mi aquest és una mica de seguretat que
et dona, no?
mai necessito i espero que mai necessitaré, però sempre tinc alguna cosa així, si he d'escapar, però...
Perquè, tornant a la ruta una miqueta, feu molts quilòmetres al dia, vosaltres, caminant? Quants en fèieu de mitjana, més o menys?
De mitjana ens ha sortit més o menys la part d'Àsia, uns 22 quilòmetres al dia, i la part d'Europa, 27. La diferència està en que a Àsia anàvem a toc de visat, i els visats és un malson, entre d'altres. I clar, quan et donen un visat per uns dies divideixes la distància que tens aproximadament d'aquell país entre aquells dies i et guardes algun dia de marge per descansar, per ferides, per curar-te, per burocràcia, sí. burocràcia amb tres erres i coses d'aquestes, clar, comences a comptar i et surt un promig que o acabes aquell dia o has de sortir del país, anar-te'n a buscar un altre visat, tornar a entrar i recuperar la ruta.
Limita, no? Marca una mica, no?
Sí, que sí. Això ens ha passat, per exemple, a Birmània. Però llavors anàvem a toc de visat. A Europa ja doncs no teníem aquest problema i anàvem a un ritme, uns 5 quilòmetres al dia, menys de promig.
I vosaltres sí. també teniu un blog, no?, i l'anàveu actualitzant, no?, conforme anàveu fent aquest viatge.
Sí.
sí.
Com es gestiona això?
Sí, era complicat, eh?
El blog, que encara el tenim viu i anem publicant cosetes, es diu bangkokbarcelonaonfoot.com, per si algú està interessat i té curiositat, serà sempre benvingut. Ens vam proposar documentar tota aquesta experiència, perquè ja des d'un començament dic, no sé si ho farem o no ho farem, però és el més gran que hem afrontat en la nostra vida. Uh-huh. Si ho fem, serà, i si no, ho haurem intentat. Però què passa cada dia, perquè després els records es van perdent, doncs cada dia, al final del dia, doncs amb el telèfon, sense internet ni res, anava actualitzant i escrivint què ens havia passat cada dia. Llavors, clar, quan arribàvem a lloc on tenia wifi o podia connectar-me, publicaven allò sempre a temps passat i almenys la família també veia, ah, doncs mira, han estat aquí, sí. estan vius, sí. van publicant i ara també serveix una mica per, com a base per fer entrevistes, per d'altres programes o per un llibre o per tenir-ho allà documentat. Costa molt perquè escriure al final del dia quan estàs ja mig mort, però si no, se t'escapen els detalls.
Yeah. I parlant de comunicació amb els locals, com va ser això? Perquè clar, no anàveu només a les capitals, no? Que les capitals doncs, potser sí que trobes més anglès, però vosaltres heu passat per tot arreu, no?
Però depèn dels capitals, també, no? I, well, llavors, cada vegada quan entrem en un país, com sempre, com per tota la vida, no? Quan viatgem, aprenem una miqueta de paraules. Gràcies, hola, bon dia, coses petites, no? Per començar. I era el mateix per la caminada. Nosaltres vam estudiar una miqueta abans o durant els primers dies I durant aquest mes que estem allà, aguantem o aprenem una miqueta més, no?, de paraules. Com pronunciar coses així, supercomplicats. Sí. Però molt sovint també nosaltres vam portar cartes plastificades.
Un petit diccionari visual, que són dibuixos plastificats d'un hospital, d'un
menjar,
aigua, un lloc per dormir.
Però sí. I a vegades
les paraules, aquestes imatges, molta gesticulació,
sí,
que no a tot arreu és el mateix, que a vegades estàvem dient alguna cosa que se'ns mira i dic, bueno, això aquí no funciona.
Canviem. Què és?
I molts somriures i moltes ganes de... molt bona intenció per part de tothom. Costa, perquè la ruta americana hagués estat molt més fàcil amb això, però també el repte de passar per tants països, tantes cultures diferents, amb tants idiomes que l'anglès, ens pensem que l'anglès, però l'anglès és molt poc per moltes parts del món. Llavors...
Sí. Well, però nosaltres vam tenir també un avantatge, una miqueta de... els idiomes de Pèrsia, per exemple, estan a Tajikistan, no? Van arribar allà. I també de Turquia, els idiomes que tenen una base de turc. Estan també a Kyrgyzstan, Uzbekistan, en aquestes zones. I llavors nosaltres vam aprendre algunes coses en Àsia Central que hem portat cap a Iran i cap a Turquia
servit,
també.
No? També per continuar sí, en aquesta part de la
història. Números i...
Sí, la història de la humanitat dels conqueridors i els conquerits, els colonialistes i els colonitzats, que ja ho sabem prou bé aquí, doncs els perses amb el farsi van arribar molt lluny i els otomans, els turcs, i tota aquesta part, i també els russos. Llavors, amb una mica de turc, farsi i rus, hi han derivats llengües que venen d'allà perquè els van conquerir i aquestes les vam anar trampejant.
Jo em quedaria aquí amb vosaltres parlant i hores, perquè la veritat és que és super, una experiència super interessant i super, no?, enriquidora també per vosaltres, m'imagino, no?, després d'haver-la viscut. Aquest documental que presenteu el divendres al local nou de Moja, organitzat per l'Ateneu Mogenc, ja l'heu presentat a 8 festivals.
Sí. Sí.
I ara, aquest divendres, doncs, arriba aquí al local nou de Moja, que serà la projecció del documental, no?, i després hi haurà una xerrada, col·loqui.
Sí.
Potser hauré de venir, per continuar preguntant, que m'han quedat moltes preguntes. Sí,
t'esperem,
preguntes.
Si no, no podrem començar. T'esperem amb tu i us esperem a tots els que ens esteu escoltant.
Exacte.
Farem el documental, que són 27 minuts, que sí que ha estat a 8 festivals arreu del món, i després obrim un torn de preguntes, on si... els assistents no pregunten malament. Per tant, confiem en tots vostès que vinguin per participar i així respondrem el que a vostès els interessa i no un rotllo de vinc aquí a vendre el meu llibre i et mato amb 23.000 fotos. Així obrim i esperem que sigui participatiu i que sigui ben concorregut.
Doncs convidem a tothom el divendres a partir de les 7 de la tarda al local nou de Moja. I moltes gràcies per acompanyar-nos avui, Lluís i Jen, aquest matí aquí a Canal 20.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies. Ens veiem aviat.